Com ja sabeu, les despulles del mestre arribaran a Barcelona el proper dia 9 de novembre i més tard seran traslladades al Vendrell, on reposaran, ja que aquest fou el desig del mestre. Mitjançant connexió telefònica amb Nova York, conversaré i podreu escoltar les paraules de la senyora Marta Casals d'Histomin. Bona tarda, senyora Histomin.
Bona tarda.
Bé, al llarg de la setmana, diferents personalitats que conegueren el mestre parlaran d'ell des de diferents vessants. Jo penso que vostè podria fer-ho des del punt de vista humanístic, aspecte no massa conegut ni comprès a casa nostra. Li sembla bé?
Sí, molt bé.
Bé, anem doncs per la primera pregunta. Senyora Casals, l'exili i tot el que comporta, de quina manera va influir en les futures decisions del mestre?
Jo crec que l'exili va tenir tot que veure des d'aquest moment. Doncs el mestre es va fer restriccions al mateix des d'aquell moment. O sigui que la seva arma pacífica, que va ser el seu violoncel, el va silenciar voluntàriament. Ja pot imaginar-se el que això va significar per ell com sacrifici. O sigui que al mateix temps que ell es tenia de mantenir com el més gran músic de la seva època, al mateix temps tenia aquest dolor de no poder-lo donar al món com ell voldria per un ideal. O sigui que des d'aquest moment la vida del mestre va canviar completament. Ara bé, en quant a la seva vida personal i humanista, va sempre ser sempre la mateixa. O sigui que ell va dedicar sempre el pensament a la gent, al poble, aquelles persones que sofreixen en el món, a la pau, aquests ideals que moltes vegades tots hi pensem, però que molt poques persones prenen una decisió de fer un sacrifici per elles. Uh-huh. Ell es va prendre aquesta decisió de fer el sacrifici i des d'aquest moment això va ser la cosa principal de la seva vida. La raó de vida del mestre era de donar-se per aquells ideals que ell creia eren els que ell tenia de fer. Uh-huh. La seva vida va continuar fent com músic sempre, perquè ell no va deixar mai un moment d'estudiar durant aquells anys de guerra i d'exili a Prades. Més tard va tornar a prendre la seva música públicament, però sempre amb aquest ideal. Ell no va fer mai més concerts com aquelles gires d'abans, d'anar per tot el món com a músic, no. Llavors anava o a les Nacions Unides o a la Casa Blanca o feia concerts per educació o feia concerts per benefici o en els seus festivals sempre recordant un ideal. O sigui que la seva vida dedicada sempre a la bellesa i a la música, però ja amb una determinació específica des d'aquell moment.
Mm-hmm. Senyora Casals, Prada va ser quelcom més que una vila, un refugi, no és així?
Naturalment. A més, era part de la seva Catalunya on se parlava català, on se parla avui dia català, era part de tota aquesta vida i de tot aquest ideal que ell tenia dintre d'un altre país, però sempre amb la mateixa arrel.
L'humanisme és fruit d'uns sentiments emocionals. Fou aquest el cas del mestre?
Jo crec que en part sí i en part no. O sigui, l'emocional sempre es fa per una raó, sigui d'instint o de sentiment. Però també amb el mestre hi havia la part racional, la part intel·lectual. Ell sabia molt bé el que estava fent. I encara que el sentiment es pot aguantar un cert temps, però al cap d'uns quants anys aquest sentiment creix, però fatiga, si es pot dir d'aquesta manera. Però quan es té el sentiment i es té l'intel·lectualitat de saber que el que es fa és per una raó molt important, llavors es manté. I aquest és el cas del mestre, que durant 35 anys, 38 anys, va mantenir aquest ideal. I aquesta determinació, que no era fàcil, no va ser fàcil en molts moments, i va tenir molts perills, va passar moltes angúnies de tota mena, però així i tot va continuar fins al final.